Bones festes. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i Betres Ràdio. No sé què pensarà el món de jo, però a jo em sembla que només he estat un nen que juga a la vora de la mà i es diverteix descobrint, de tant en tant, un còdol polit o una closca, una petxina preciosa, mentre el gran oceà de la veritat s'estén inexplorat davant meu. Això ho va dir Isaac Newton, que va néixer el 4 de gener de 1643 i volem començar l'any celebrant-ho. I ja saben que és molt probable que ja heu sentit que va néixer el dia de Nadal, però no és del tot correcte i us explico per què. Isaac Newton va néixer un 25 de desembre de 1642, però segons el calendari julià, utilitzat en aquell moment al Regne Unit. Ara bé, amb el canvi al calendari actual, conegut com a Gregorià, el dia s'identificaria en la data del 4 de gener de 1643. I és que, tot i que Espanya utilitza el calendari gregorià com oficial des de l'any 1582, Anglaterra no va fer el canvi fins a 1752. En qualsevol cas, és igual. Celebrem el seu naixement, sigui el dia que sigui. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes, esperant que el començament d'any hagi set fantàstic. Començam el primer Nautilus de 2026, amb Pablo Morgantis, sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani. Bon any nou.
Bona nit i bon any nou a tothom.
Bé, avui han començat a les 9 i mitja, i així que ara tenim només mitja hora de programa. Però nosaltres prepararem una hora sencera per a la redifusió i pel programa que es pujarà i vetres a la carta, que és una opció que ja sabeu que sempre us recomanam. Anem a veure què tenim primer per aquesta mitja hora de Nautilus.
Idò, volem començar l'any parlant de la situació de l'anguila europea. Ja sabem que a Mallorca l'espinagada de l'anguila és tradicional, més en aquestes dates, però tenim males notícies, perquè tot indica que les poblacions d'aquesta espècie, catalogada en perill crític d'extinció des de 2008, no milloren.
Efectivament, i la qüestió és que parlam d'una espècie a la més alta categoria de risc d'extinció, per sobre del linx ibèric, del panda, del tigre de Bengala, però se'n continua permetent la pesca. Avui parlarem amb un investigador de l'Estació Biològica de Doñana, del FECIC, que fa anys que segueix l'evolució de l'anguila i que també fa anys que reclama una moratòria per poder recuperar les poblacions d'aquest peix. És en Miguel Clavero.
L'anguila europea, a banda del seu interès gastronòmic, és un peix fascinant. Sabeu que totes les anguiles neixen en un lloc concret de l'Atlàntic, al Mar dels Sargassos?
Efectivament. De fet, fa tot just 3 anys que es va poder comprovar, marcant amb marques de satèl·lits diverses femelles, la hipòtesi que totes neixien allà.
I abans d'acabar aquesta mitja hora de Nautilus, encara tindrem temps de recomanar-vos una pel·lícula i comentar-vos quins altres temes podeu escoltar en la redifusió del programa i si mos buscau a IB3 a la carta. Ara anem a veure què mos explica Miquel Clavero sobre l'anguila.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
I d'anar ja a parlar de l'anguila, un peix fascinant, però que es troba en perill crític d'extinció. El 2025 hi va haver dues novetats de les quals volem parlar. D'una banda, una nova investigació, que esta vegada al Delta de l'Ebre, ha confirmat que el seu estat de conservació, lluny de millorar, està empitjorant. I mos referim a l'anguila europea, però avui també parlarem d'altres espècies, també en declivi. D'altra banda, mentre l'anguila desapareix, abans d'acabar 2025 es varen reunir les parts de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades, la CITES, i es va negar la protecció que es demanava per aquest peix, que ni tan sols era la més estricta que es podia pensar per una espècie tan amenaçada com aquesta. Bé, parlarem de tot això amb un dels autors de l'estudi, investigador de l'Estació Biològica de Doñana, Miguel Clavero. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus.
Bona nit, moltes gràcies.
Bé, si et sembla, parlam primer del que ha passat a la darrera reunió de la conferència de les parts de la CITES. La proposta per les anguiles era una proposta de Panamà i la Unió Europea que podríem dir que ja era una proposta de mínims per incloure totes les espècies d'anguila en un apartat que ja és l'europea. I ni així ha prosperat. Bé, no sé si s'ha perdut una bona oportunitat de protegir de debò les anguiles o per almenys per donar un pas més.
Sí, s'ha perdut una oportunitat que no era la proposta que es discutia, no era la desitjable, perquè era, com dius, una de mínims, era incloure a l'apèndix 2 de CITES totes les espècies del gènere anguilla, que són les 17 espècies que hi ha al món. I estar a l'apèndix 2 vol dir que el comerç internacional no està pas prohibit, però que necessita d'un certificat com de que no està fent mal a les poblacions perquè es pugui fer aquest comerç internacional.
Ja. Bé, i haurien d'estar en els apèndits 1 totes les espècies, o almenys algunes?
Totes segurament no és necessari, però almenys 4 espècies d'anguiles, que són les que estan més amenaçades, que estan considerades critically endangered o críticament amenaçades o en perill d'extinció per la IUCN, sí. IUCN deberien estar a l'apèndix 1. Clarament, sí, compleixen totalment la definició, són espècies amenaçades d'extinció en les que el comerç internacional és una de les amenaces sobre les espècies. Llavors, clarament compleixen els criteris per estar a l'apèndix 1.
I què suposaria estar en aquest apèndix?
Estar a l'apèndix 1 vol dir que el comerç internacional està prohibit, de fet, del tot, i no es podria comercialitzar fora dels països. No és una prohibició a l'explotació, però com el comerç d'anguila té una component internacional molt important, de fet sí que suposaria una moratòria de captures, una veda de captura d'anguila, que és l'escenari desitjable. Ara mateix, tal com està l'espècie, és totalment insostenible qualsevol forma d'explotació i el desitjable és l'escenari que suposaria aquesta entrada a l'apèndix 1. Ja. I com dic, seria l'anguila europea, també l'americana i la japonesa, que són dues espècies que estan molt amenaçades, i una espècie d'anguila que hi ha prop de Nova Zelanda, diguem, que també està molt amenaçada.
Serien 4 espècies, sobretot, les amenaçades, no? Vale. Bé, a la Comissió Europea s'havia plantejat incloure l'anguila europea en l'apèndix 1, que hem parlat ara, però en realitat, si la Unió Europea realment volgués protegir l'anguila, ho pot fer ella, no? La Unió Europea podria imposar una veda, per exemple, una moratòria.
I tant que podria, i ho hauria d'haver fet des de fa anys, ja. Perquè el seu organisme assessor sobre gestió de pesqueria, que és ICES, fa anys que l'està dient que s'ha de tancar la pesqueria. Pràcticament fa 20 anys que l'està dient que les captures han de ser tan properes a zero com sigui possible. Però és que els últims 4 anys l'està dient molt clarament que hi ha d'haver 0 captures per qualsevol cosa, per qualsevol objectiu, també per aqüicultura o reforçament de poblacions, aquestes que es fan d'alliberament d'angules i tot això, que res, que cap tipus de captura a qualsevol hàbitat i qualsevol estadi de vida. Però la Unió Europea, aquest desembre, un altre cop, s'han reunit els ministres i ministres d'Agricultura i han decidit que es manté oberta la pesqueria.
Bé, ho dic perquè és un poc contradictori, no?, demanar a la CITES que intervengui posant totes les espècies a l'apèndix 1 i demanant més protecció, però al mateix temps no decretant una moratòria. Vull dir, si saps que tens que protegir l'espècie, tu mateix pots fer alguna cosa, volia dir, no?
Sí, però de fet la Unió Europea havia tantejat la possibilitat de proposar l'entrada de l'anguila europea a l'apèndix 1.
Sí, exacte.
Però dins de la Unió Europea, el mateix lobby de la indústria d'explotació de l'anguila va apretar molt i va aconseguir que es rebaixés aquest objectiu i es proposés aquesta història de totes les espècies d'apèndix 2. Que, bueno, clarament hi ha uns interessos econòmics aquí, que hi ha una activitat lobbista estructurada. De fet, la indústria de l'anguila té una, com una mena d'ONG que es diu Sustainable Eel Group, com el grup de l'explotació sostenible de l'anguila, que és el lobby de la, del sector, i que actua a Brussel·les com un lobby. O sigui, a Brussel·les els lobbies actuen com a tal, no és una cosa que s'amagui. És totalment oberta la seva activitat, i ho fan, i són molt eficients fent-lo. Han aconseguit que rebaixin totes les expectatives de protecció.
Bé, el sopar de Nadal dels Reis d'Espanya, sembla que hi havia gules, i hauràs vist també la polèmica que ha suscitat un documental del cuiner David Muñoz, en el que parla dels quilos d'angules que es consumeixen al seu restaurant. Bé, és un documental de Netflix, a més. Aquest tipus de missatges no ajuden res, no?
Bueno, no ajuden res, no, perquè de fet la història que el consum d'angula, l'angula és un plat que es consumeix, és una tradició basca, és d'Euskadi, i des d'allà es va expandir una mica per altres llocs d'Espanya i així. Però és una innovació gastronòmica, cultural del País Basc, que era un plat popular, perquè l'angula era molt abundant. Hi havia molta angula i va ser la forma que van inventar per aprofitar aquest recurs. El que passa és que ja no hi ha angula, ja no hi ha poquíssima, i s'ha convertit en un plat de luxe. Llavors, el consum d'angula s'ha convertit en una mena d'ostentació pública, de dir, jo menjo angula perquè lo valgo, no? Com
perquè
una
puc,
cosa així.
Clar.
I llavors tot és molt perjudicial, perquè són aquesta exhibició pública de menjar angula sempre per marcar estatus, per dir jo puc, tu no, i marcar aquesta mena de desig de que tothom vulgui anar allà on estan la gent de dalt, i tot això és molt pervers, i fa que es mogui aquest mercat del luxe, de lo inaccessible, i té un potencial de portar a l'extinció a l'anguila, de fet.
Clar. Bé, la gastronomia de luxe i la tradició, per cert, a Mallorca també hi ha molta tradició de menjar anguila, està impedint aquesta gastronomia de luxe i la tradició, dic, està impedint que es protegeixi l'anguila, de fet, no?
Sí. Les administracions que haurien de fer aquesta feina, haurien de fer aquestes provisions, que van des de les autonòmiques a les estatals, a les europees, totes estan molt porugues de prendre aquesta decisió. I de fet, la sensació que dona és que totes estan desitjant que siguin altres administracions les que prenguin la decisió. Yeah. En realitat, tothom sap que això s'ha de prohibir, que no té sentit continuar explotant l'anguila. Tothom ho sap, fins i tot la gent que pesca. Però tothom està mirant a les altres administracions a veure si fan el que han de fer per no fer-lo elles mateixes o una cosa així. És un escenari molt dolent de gestió pública i que porta molts anys siguent així. No, bueno, fa pena, però no fa pinta de canviar els propers temps.
Bé, i l'administració no és l'única responsable, vull dir, els consumidors també ho són.
Els consumidors també ho són, i si l'administració no fa la seva feina, cal cridar a la consciència dels consumidors. Però, de fet, la responsable és l'administració. Jo crec que nosaltres no hauríem d'estar fent la feina d'estar cridant l'atenció constantment a la gent per no mengeu angula, no mengeu angula. Ha de ser una cosa que hauria d'estar prohibit per pura lògica des de fa anys. Però com les administracions no ho fan, hem d'anar a apel·lar a les consciències de la gent. Però bueno, es fa sempre aquesta, fa sentir una mica com de cura, no? Una cosa així, i no és molt agradable, però bueno, és una cosa que ens toca fer perquè les administracions no fan la seva feina.
Clar, però també és cert que una societat conscienciada, qui ho deim sempre, també és cert que fa pressió després perquè les administracions facin el seu treball, això també és important.
Clar. I tant, i per això la feina que fem molta gent intentant fer tan públic com sigui possible el debat sobre l'anguila i sobre la seva explotació, sobre l'estat de conservació desolador que té i la cosa absurda de que se sigui explotant comercialment.
Bé, des de l'Estació Biològica d'Onyana heu estudiat l'evolució de l'anguila lebre, un dels grans rius de la península. Hi ha hagut alguna sorpresa?
Sí, hem fet el treball amb la gent del Parc Nacional, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que porta un programa de seguiment molt llarg, que porta molt de temps estudiant les poblacions de peixos i de grans crustacis d'allà, i tenen una sèrie de dades molt llarga de com estan les poblacions de diferents espècies de peixos.
Sí.
I a més, al Delta hi ha una pesqueria tradicional a les llacunes grosses del Delta, una pesqueria tradicional que porta molt de temps funcionant i a més porta bastant temps registrant bé les dades que tenen, les captures. Sí. Llavors el que veiem al llarg termini és que hi ha el col·lapse de l'anguila que es registra tota l'àrea de distribució de l'espècie. Al voltant de 1980 l'abundància cau dràsticament. Això es veu al Delta, igual que es veu a tota l'àrea de distribució de l'espècie, com dic. Però el més interessant és que els darrers anys, els últims 20 anys o així, el declivi de l'anguila continua, l'abundància continua caient i, de fet, el percentatge de reducció d'abundància d'anguila és molt semblant a aquest històric. Ha caigut com un 80% d'abundància d'anguila els últims anys. Llavors, és una disminució molt grossa sobre una població que ja estava molt malament. Llavors, crida molt l'atenció i hauria de fer sonar totes les alarmes sobre la conservació d'aquesta espècie.
Una disminució d'un 80% d'una població, com dius, que ja estava en declivi. Això, efectivament, és una dada més que mos diu que han d'aturar ja, no? I podríem extrapolar la situació de l'Ebre, la situació de rius i aiguamolls de tota la península i de tota Espanya, perquè aquí també en tenim, a Balears.
És probable. El que passa que ens dona la sensació de que ha tingut un paper molt important en aquesta reducció recent la invasió del cranc blau, que allà també en teniu a Balears,
sí,
i està, i crec que bastant abundant en segons quines zones, així.
Efectivament.
Perquè el cranc blau és un tipus de cranc, bueno, un invasor americà que s'ha fet molt abundant i és un tipus de cranc que no existia abans aquí perquè és un excel·lent depredador. És un animal molt gros, molt ràpid i molt fort. Qualsevol que l'hagi tingut a la mà ho sap, que és perillós. I fa tota la pinta de que l'anguila l'està fent molt de mal. Llavors, al Delta de l'Ebre, probablement a tot el vessant mediterrani de la península, i a la costa atlàntica fins al Cabo de San Vicente, segurament a l'anguila li està anant molt malament la invasió de cranc blau. Però, com dic, això és una cosa que passa sobre una població que ja està molt malament i que sense el cranc blau també estava empitjorant el seu estatus. A les zones on no hi ha cranc blau també va pitjor l'anguila. Potser no tant com el Delta de l'Ebre, com aquestes dades que hem tingut, però també continua anant malament.
Bé, i ja per anar acabant, creus que estem a temps de salvar l'anguila?
Pues jo espero que sí, i tota la feina que fem és esperant que sí,
clar.
Però la realitat és que no ho sabem. Perquè no ho sabem, una cosa molt important de la gestió de l'anguila és que no sabem on serà el punt crític de que l'abundància de l'espècie, el número total d'individus que hi ha al món, sigui tan baix que ja no funcioni el seu sistema de reproducció. Aquest que és tan complicat d'anar tots al mar dels sargassos i tornar i tot això, aquest sistema de reproducció requereix que hi hagi moltes anguiles.
Clar.
I moltes no sabem quin número són aquestes moltes i no sabem quan arribarem al punt crític en el que ja no hi hagi prou. Llavors, esperem tots els que treballem en això que siguem a temps. Però la realitat és que no ho sabem.
Ja, el que sí que sabem és que hi ha que deixar de pescar-la, de menjar-la, veritat. Això sí ho sabem ja.
I que és urgent.
I que és urgent
aplicar mesures estrictes de protecció perquè ens quedarem sense l'espècie, en algun moment, si continua la tendència actual.
Però deixarem aquí Miguel Clavero, de l'Estació Biològica de Doñana. Moltes gràcies, molt bon any, i esperant que aquest any 2026 porti millors notícies per l'anguila i que mos ho puguis explicar aquí al Nautilus.
Tant de bo, sigui així, i bon any per tothom i moltes gràcies.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Encara queden dies de festa i segur que teniu una llista de pel·lícules que voleu aprofitar per veure. Per si de cas, encara esteu pensant en incloure alguna més, us volem recomanar una pel·lícula que no és nova, és del 2004, i ja n'hem parlat alguna vegada aquí. El darrer any ha recobrat certa actualitat perquè estem assistint al debat sobre si la circulació meridional de retorn de l'Atlàntic Nord, la MOC, es pot aturar o fer més feble a causa del canvi climàtic. Bé, escolteu aquest tall del tràiler.
Hemos descubierto algo extraordinario. Extraordinario e inquietante, diría. ¿Recuerdas lo que dijiste de que la fusión de los polos podría afectar a la corriente del Atlántico Norte?
Sí.
Creo que está ocurriendo.
Señores pasajeros, hemos topado con una turbulencia poco habitual. Una capa de nubes anormalmente alta.
¿Estás bien?
Permanezcan sentados y abróchense.
Le da miedo volar.
El gobierno tiene que empezar con los preparativos a largo plazo. Jack, solo es una teoría.
Lleva tres días lloviendo sin parar.
Señor vicepresidente, si no actuamos ahora será tarde.
Me temo que ese tiempo ya ha pasado.
¿Qué podemos hacer?
Salvar a cuantos podáis.
És el dia de demà d'en Roland Emmerich, amb en Dennis Quaid i en Jay Gyllenhaal. El seu punt de partida és precisament el que passaria si s'aturés una part molt important de la circulació termolina del planeta, com és el corrent atlàntic, que porta nutrients i calor cap al nord d'Europa. No oblideu que és una pel·lícula i els desastres són exageracions, però fixeu-vos en la base de la història, perquè realment hi hauria fenòmens meteorològics molt extrems i, a més, també planteja les conseqüències de la inacció, de no fer res davant els senyals que mos avisen que hem d'aturar l'escalfament del planeta. Així, doncs, aquesta és la nostra recomanació per al que queda de festes, una pel·lícula de desastres per una mica de realitat climàtica. És possible que aquest any haguem de tornar a parlar dels corrents marins, així que, bé, amb aquesta pel·lícula mos posam en situació. In their changing hands.
El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer.
Acabam aquí amb un anam en la mer d'en Charles Trenet, però abans un ràpid resum del que podreu trobar al programa complet, que quedarà penjat a IB3 a la carta i que es podrà escoltar a la redifusió.
Hem preparat un reportatge sobre algunes de les grans catàstrofes mediambientals ocorregudes a la mar a la nostra era. Parlam de catàstrofes com la del Prestige, el Buc Urquiola o l'explosió de la plataforma Deepwater Horizon al Golf de Mèxic.
i també treure'm el periscopi.
Efectivament, amb un resum de les notícies mediambientals de l'any que acabam de deixar enrere.
I com encara mos queda el Dia dels Reis per acabar aquestes festes de Nadal, us explicarem una coseta sobre els tres regals que els Reis d'Orient portaven al nen Jesús. Ja sabeu, estem també i vetres a la carta, el Nautilus, amb en Pablo Morgantis, a la Màquines i en Dani Manau, en jo el pont de comandament. Molt bona nit, portau-vos bé i cuideu el planeta sempre.
La mer les a bercé le long du golfe clair et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie la mer qu'on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs la mer bergère d'azur infinie voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées la mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure un cap. Ara, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Diuen que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Amanece y en la ría todo es del mismo color. Negra muerte batiendo en esas frentes el sudor.
s'han preparat una selecció de grans catàstrofes mediambientals ocorregudes a la mà a la nostra era, parlant de catàstrofes com el Prestige, és a dir, provocades per les activitats de l'ésser humà. I us en parlarem amb un objectiu, per tal de destacar una cosa que ja anirem veient. I la cançó adequada per acompanyar aquest reportatge és de La Fuga, i es diu Nunca Mais. Segur que us sona aquest Nunca Mais. És una cançó que precisament fa referència a l'enfonsament del petrolier Prestige, un altre himne per la protecció del medi ambient. I bé, anem ja amb la nostra selecció de desastres.
Anirem per ordre cronològic. Començarem l'any 76, el 12 de maig, a l'entrada de la ria del Burgo a Galícia, el petrolier Urquiola va encallar amb una agulla una roca. I encara que el vaixell no va patir grans danys, la comandància de Marina va decidir treure l'alta mar per allunyar-lo de la costa. I aquí sí que va venir el desastre. I escoltarem com ho explicaven anys després al programa Què seran de Televisió Espanyola a Galícia. Està en gallec, però ho entendreu perfectament.
Era un mediodía d'una tranquila xornada de maio de 1976, cando os coruñeses poideron escoitar un forte estoupido o que seguiu unha espectacular columna de fume que saía do porto. Houbo quen pensou que estouparan os depósitos do Pantalán petroleiro, algo que probablemente borraría do mapa media cidade, pero pronto todos os ollos se posaron nun buque encallado nunha agulla sen balizar na bahía. As autoridades dixeron entón que aquelo non se repetiría xamais, pero anos despois, as praias da Coruña volverían a tinguirse de negro co petróleo doutro monstro dos mares, o marexeo.
Efectivament, ha passat una vegada i una altra, però explica'm un parell de dades més de l'Urquiola. Durant les maniobres per allunyar-lo de la costa va ser quan l'Urquiola es va incendiar i va explotar. El capità del vaixell va morir i el pràctic de Coruña es va salvar de miracle. I gran part de les 100.000 tones de petroli varen provocar una brutal marea negra. Part del combustible es va cremar, una altra part va ser tractada per dispersants i la resta va anegar les ries.
Milers d'animals varen morir i la pesca va quedar arruïnada durant molt de temps. Els processos derivats d'aquest cas van ser llargs, però hem de dir que es va responsabilitzar l'Estat perquè l'agulla on va encallar l'Urquiola no estava senyalitzada i es van concedir ajudes i indemnitzacions als pescadors.
Sabeu el que no es va tenir en compte, i això és el que volem destacar en altres? Idò, ni s'han tingut en compte els tremends danys ecològics ni els milers d'animals morts. Ningú no va parlar de danys mediambientals.
Anem a un altre greu desastre petrolier, el naufragi del vaixell nord-americà Exxon Valdez a les aigües d'Alaska, em situant al març de l'any 1989. L'Exxon Valdez va xocar contra un escull i en el seu enfonsament va provocar l'abocament de 41,6 milions de litres de cru, cosa que es va traduir en 2.100 quilòmetres de costa contaminada al golf d'Alaska i més de 150.000 animals morts. A més, va posar seriosament en perill la cadena alimentària de tot l'ecosistema.
En aquest cas, sí, va almenys obrir un debat sobre la responsabilitat de les empreses i els danys mediambientals, sobre els riscos ambientals de l'extracció i el transport de petroli. El desastre va donar lloc a un llarg litigi entre Edson i els afectats, inclosos pescadors i comunitats indígenes. I va aconseguir que s'adoptassin regulacions un poc més estrictes pel transport de petroli. El naufragi de l'Edson Valdez realment va crear certa consciència.
Però no havien passat 3 anys i tornava a passar. I tornava a passar a Galícia. A la matinada del 3 de desembre de 1992, davant de la Torre d'Hèrcules, el petrolier de bandera grega Aegean, sí, el Marejeo, va embarrancar enmig d'un temporal. Finalment, va explotar, es va calar foc i es va enfonsar.
Elimer, Elimer, Cecop.
Cecop, Elimer.
A ver, Elimer, Cecop.
Oye, esto es un polvorín, ¿eh? Aquí hay gases por un tubo.
Lo sé, que abandonen el barco inmediatamente. Cecop a práctico buque siniestrado.
Sí, adelante, adelante. Aquí práctico.
Rodolfo, el barco se está convirtiendo en algo peligroso. Abandonar el barco inmediatamente, inmediatamente.
Sí, estamos nada más que el capitán y yo aquí en el puente. El barco está roto en la... Vamos a esperar de que vaya marchando toda la gente y luego ya tomamos determinación.
Rodolfo, no tomar ninguna determinación. Lárgate del barco cuando puedas.
Això eren comunicacions entre helicòpter, control de salvament i l'embarcació que es varen fer públiques llavors.
En total es van abocar 67.000 tones de cru a la mar, milers d'animals varen morir i milers de pescadors no varen poder treballar durant molt de temps.
Es varen destinar 300 milions d'euros en indemnitzacions i una part varen ser portats pel Fons Internacional d'Indemnització de Danys a causa de la contaminació per hidrocarburos, és a dir, a fons dels estats. El capità i el pràctic varen ser declarats culpables d'imprudència temerària i de manera subsidiària també el propietari del Mar Egeo i l'estat espanyol. Es van imposar diverses multes a 300.000 pessetes i hi va haver un llarg procés per cobrar indemnitzacions, però novament la natura no va tenir veu ni drets ni restauració.
Y los viejos del lugar dicen que por aquí había pasado ya.
I després del Mar Egeo, exactament 10 anys després, arribava el Prestige.
En cuanto a la proa, los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzador, es que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote que en los últimos días se han acercado a la costa.
Recordeu això? Efectivament, els hilitos de plastilina d'en Rajoy, que llavors era vicepresident del govern d'en Aznar. Els hilitos de plastilina eren 120 tones diàries que escapaven per 14 esquerdes del vaixell ja enfonsat. Els hilitos de plastilina va ser una marea negra de 3.000 quilòmetres. El desastre del Prestige és considerat per molts la catàstrofe mediambiental més greu de la història d'Espanya. La paraula chapapote es va fer universal.
De la mateixa manera que el Nunca Mais, que com a crit de protesta va recórrer tot el país. El Prestige portava bandera de les Bahamas, conegut paradís fiscal, per cert, i el 13 de novembre de 2002, enmig d'una tempesta, pateix una via d'aigua. Durant 6 dies, per decisió del govern espanyol, és remolcat per allunyar-lo de la costa.
Hem de recordar aquí que el ministre de Medi Ambient era en Jaume Matas. I el govern central, decideix emportar-se el vaixell més endins, mar endins, no? En lloc de portar-lo a un lloc accessible per poder tapar fugues, perquè, bé, asseguraven que no hi havia risc de partir-se.
El 19 de novembre, el Prestige es parteix en dos i s'enfonsa arrossegant 20.000 tones de cru a 4.000 metres de profunditat a l'Atlàntic. La resta, unes 50.000 tones de combustible, s'aboquen del casc contaminant costes del litoral espanyol, portuguès i francès.
Es calcula que varen morir 115.000 aus. I en aquest cas sí, ha que dir que la natura i els seus habitants varen tenir un poc més de protagonisme i segur que recordava voluntaris a les platges intentant fer netes aus marines. Pot ser vosaltres mateixos fóreu voluntaris, perquè hi va anar molta gent de Balears. També molta gent va sortir als carrers a protestar per la gestió política. Anys després, i després d'un altre procés judicial, es va absoldre a tots els acusats i no es va responsabilitzar el govern. No hi va haver responsables, només es va condemnar el capità a 9 mesos de presó per desobediència en negar-se a remolcar el vaixell.
Aquest any encara hi ha hagut novetats en el cas Prestige, 22 anys després, i és que el Tribunal Suprem del Regne Unit tancava definitivament la via judicial que el Regne d'Espanya havia empès per intentar executar la sentència que condemnava l'asseguradora del vaixell Prestige, amb seu a Londres, i a una indemnització de gairebé 1.000 milions de dòlars.
Això no vol dir que els afectats no rebessin ja abans indemnitzacions, la major part procedents del ja esmentat Fons Internacional d'Indemnització de Danys per Contaminació d'Hidrocarburs.
I si us pregunteu quina és avui la situació d'aquest vaixell enfonsat a 4.000 metres de profunditat, idò hem de dir que allí segueix i no sabem quant de cru queda dins ni si s'alliberarà al mar en algun moment. L'any 2006, en uns treballs molt costosos i complicats, es van haver de tapar algunes fuites de combustible i es podrien estar produint més.
Tots aquests desastres de què estàvem parlant avui són una altra manera de veure la nostra dependència als combustibles fòssils. És a dir, no només estan contaminant les nostres emissions de CO2, sinó que aquests accidents passen. I quan passen, són autèntiques catàstrofes mediambientals. I encara us explicarem una més relacionada amb el petroli, molt ràpidament.
Idò, molt ràpidament, mon anam a Deepwater Horizon, que era una plataforma petroliera de la BP, de la British Petroleum, al Golf de Mèxic. El 20 d'abril del 2010, fa 15 anys, va explotar després de trencar-se un pou. Van morir 11 treballadors i es va vessar uns 795 milions de litres de petroli.
795.000 tones. Per cert, a la plataforma també l'anomenava Macondo. No sé si en Gabriel García Márquez, que encara era viu llavors, va quedar molt content en l'analogia.
Un jutjat d'Estats Units va declarar culpable a BP per negligència greu i també es va responsabilitzar el cimentador, que era realment propietari de la plataforma. Fa 10 anys, BP va pagar 18.700 milions de dòlars a diferents estats americans i a autoritats locals de zones afectades.
Bé, acabam aquesta selecció de desastres mediambientals en tres conclusions. La de la dependència als combustibles fòssils, que té més conseqüències que l'augment del CO2 a l'atmosfera, la justícia, que és sempre molt lenta, i s'ha anat naturalesa no és restituïda pel dany que s'hi li infligeix. El que manca tot això que vos hem explicat és la veu de la natura. A Espanya tenim tipificats delictes contra el medi ambient que no s'han aplicat en els casos que m'ha esmentat, però i us deixam una pregunta o dos, o tres. Hem d'incloure el nostre ordenament, com ja estem fent altres països, el delicte d'ecocidi? Hem de crear un delicte internacional d'ecocidi? Podríem aplicar-lo ara mateix, per exemple, al que està passant al Mar Menor?
Apago mi televisor, que de tanto dolor no para de llorar.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Or, encens i mirra. Això és el que porten els tres reis d'Orient al nen Jesús. L'or ja el tenim clar, l'encens també, però i la mirra? Us heu preguntat mai què és això de la mirra? Sabeu què és?
Idò, la mirra és una reina aromàtica que surt d'un arbre que creix sobretot a l'Àfrica i a l'Orient Mitjà. Fa milers d'anys era molt valuosa, s'utilitzava com a perfum, com a medicina i també per embalsamar cadàvers. I per això estem escoltant la banda sonora de La Mòmia.
Els egipcis consideraven que la mirra eren ses llàgrimes del déu Horus, el déu Falcó, i a més d'usar-la per embalsamar els morts, era, alhora, part d'un perfum sagrat que anomenaven Kifi. I per tot això, segons la tradició, els reis porten una cosa molt valiosa al fill de Déu, i és el rei Baltasar qui la porta, per cert. Mentre l'or representa que Jesús és rei, l'encens que es diví, la mirra simbolitza que també és humà i que patirà com qualsevol persona.
Els grecs fins i tot usaven aquesta reina per aromatitzar els vins i la veritat és que segueix usant-se en molts rituals religiosos i la fa servir també la medicina tradicional xinesa. O sigui que no era pas un regal estrany, sinó tot el contrari, i tenia molt de sentit en aquell moment que fos el tercer regal dels Reis d'Orient.
Així que ja ho sabeu, la nit dels Reis no només arriba jugarois, també una mica d'història, simbolisme i fins i tot perfum antic.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Aquests dies han pogut veure diversos resums de l'any en premsa, i no volen ser menys. Avui al Periscopi repassant les principals notícies de 2025 del nostre maltractat medi ambient. Veritat, Dani?
Sí, n'hi ha alguna de bona, però no gaires de notícies positives, ni menys tantes com voldríem. L'any 2025 no ha estat una excepció i ens ha deixat notícies que continuen mostrant els perills als quals s'enfronta la humanitat pel canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Hi ha algunes, però, que obren una finestra d'esperança davant les amenaces que afronta el planeta.
Bé, quina seria la principal notícia? Primer, la negativa.
Negativa, potser una de les qüestions més preocupants, l'ha protagonitzat Donald Trump, que
ha
un personatge doncs, que ja apunta manera sempre des del seu primer mandat i ara està desfermat. I ha desfermat una onada sense precedents de desregulació ambiental i també suport a les indústries contaminants. El govern nord-americà no sols està revertint una gran quantitat de lleis mediambientals, sinó que està impulsant les energies brutes, la indústria química, la mineria submarina, el fracking, una infinitat d'activitats que amenacen el planeta i la salut. Tot això, a més, donant també l'esquena a l'Acord de París i altres tractats mundials, i més, les seves pressions sobre altres països no queden només en el seu propi país, sinó que afecten altres països, i sobre la mateixa Unió Europea està causant un efecte dominó, i altres governs, que depenen de l'economia dels Estats Units, es veuen obligats a fer marxa enrere a iniciatives ambientals que, per evitar les represàlies de l'Oncle Sam.
Sí, jo em preocupa el que està passant a... Bé, els seus interessos a Groenlàndia, esperant que Dinamarca es mantengui forta. Bé, la Unió Europea, per exemple.
La Unió Europea és un d'aquests actors que està veient-se afectat per les polítiques de Donald Trump. La Unió Europea està assistint a un desmantellament dels seus objectius verds més ambiciosos. Els està tirant enrere, des de la regulació de pesticides fins a la fi dels cotxes de benzina, tot a causa de les pressions de la indústria.
Seguim amb notícies negatives o què?
Sí, malauradament, i ens apropem a Espanya, molts territoris ho han viscut en primera persona. Els grans incendis forestals d'aquest any passat són una de les conseqüències de no actuar per frenar les grans crisis ambientals. Aquests sinistres han aconseguit a Espanya durant 2025 un rècord en el que portem de segle i han deixat una devastació per àmplies regions com, per exemple, Galícia i Castella i Lleó i altres parts també, evidentment. Sí. A Espanya els incendis van impulsar això, sí, una part positiva, almenys en part, una iniciativa del govern que proposava la resta de forces de polítiques d'un pacte d'estat per frenar l'emergència climàtica, sense que hagi, de moment, aconseguit un suport majoritari.
El govern central, estan parlant.
Exacte, estan parlant del govern central. També hem de parlar que els grans incendis també van afectar altres regions del planeta, com moltes zones d'Àfrica, als Estats Units, particularment a Califòrnia, a Rússia o a Corea del Sud, sempre amb un greu perjudici per la fauna, la flora i el medi ambient en general.
I per naltros tots, també. I els termòmetres també han tornat a establir rècords.
Sí, 2025, l'any que hem deixat enrere, ha fet pujar el mercuri. Se situarà entre els 3 anys més càlids des que hi ha registres, tant a Espanya com a nivell global, i tot això amb un nou històric d'emissions de gasos d'efecte invernacle causades per l'activitat humana. És el principal factor responsable, que es considera responsable de l'escalfament global.
Mm-hmm. Què trobam en l'altra cara de la moneda, que avui pareix que només parlant de desastres? Què hi ha hagut de positiu?
Sí, és un resum, ens està quedant una mica gris, de moment, sí, però anem a posar una mica de color.
Sí, per començar l'any, no sé jo.
Entre la part més positiva trobem els avanços, que encara que són molt relatius, en la lluita contra el canvi climàtic, i parlem de la recent cimera de clima de l'ONU de celebra de Belém, la COP30, va ser una petita decepció, o una nova decepció, diria jo, però la fita, en aquest cas, de la cimera ha estat l'acord per impulsar el finançament per a l'adaptació climàtica i la protecció dels boscos, dos capítols importants, encara que...
Això és un poc, qui no es consola és perquè no vola.
Sí, la veritat que sí. La veritat que sí, perquè continua pendent establir un calendari per deixar d'emprar combustibles fòssils, aquesta és la gran assignatura, a més anem tirant la pilota cap endavant, no? I és una qüestió que va desaparèixer de les conclusions per pressions dels països productors, i en clau positiva, potser, és que cada vegada durant les negociacions va quedar patent que cada vegada són més els països que reclamen posar fi a l'ús del carbó, del petroli i del gas, però això en les deliberacions, les negociacions a l'hora d'escriure i posar blanc sobre negre no va arribar a bon port.
En tot cas, les renovables sí que s'avança cada vegada més.
Aquest és un capítol positiu, les energies verdes viuen un augment que sembla ja imparable, de fet, per a la revista Science doncs aquest és el gran avenç científic de l'any. L'impuls que està rebent farà que les energies solar i l'eòlica superin per primera vegada el carbó com a font principal d'energia aquest any que ve, aquest any que ja ens trobem.
Aquest
trobam.
Any que ja ha començat.
Exacte.
Sí.
Tot això segons l'Agència Internacional de l'Energia.
I què més mos ha deixat aquest 2025? Què més podem comentar?
En clau espanyola hem de recordar la primera apagada total de la història. Va ser el 28 d'abril, una apagada que va reobert el debat sobre si el sistema està preparat per funcionar amb una majoria d'energies renovables o si cal la participació de l'energia nuclear. És un debat que està obert. Alguns bueno, ja han posicions per tot, evidentment.
N'haurem de parlar més d'aquest tema.
Sí, sí, sí. I hem de dir, en l'àmbit de la Unió Europea, hem sentit veus també en contra del canvi cap a una economia baixa en carboni. De fet, en la recta final de l'any s'ha flexibilitzat la manera d'aconseguir els objectius climàtics, la qual cosa, per la ciència, posa en risc aconseguir la neutralitat climàtica a l'any 2050, el que estava l'objectiu que estava fixat. Recordem que també s'ha fet marxa enrere en la decisió de prohibir la venda de vehicles de benzina i gasoil, que s'havia d'aplicar a partir de 2035. S'ha retardat, serà més tard encara, i també s'han reduït les exigències de transparència ambiental de les empreses i, a més, s'ha obert l'aixeta a l'ús de pesticides.
Bé, suposava que anàvem a les coses positives.
Sí,
bé, no es pot prorrogar el que enverina el planeta. Per cert, en qüestions de biodiversitat, com anam?
Aquí tenim algunes bones notícies, que comencem amb la part alegre, després ja anirem, ja s'anirem fosquint, però com, la, per exemple, la ratificació del Tractat d'Altamar per un nombre de països suficients perquè entrin en vigor aquest gener de 2026.
Estan pendents aquest gener, de fet, sí,
sí. Exacte. Aquest acord impulsarà la protecció dels oceans, més enllà de les aigües territorials, que fins ara eren un territori sense llei. Més enllà del que són les aigües territorials de cada país, no hi havia una regulació mínima. També tenim els acords de la cimera de l'ONU, de la biodiversitat, per aconseguir els objectius del Marc Mundial de Biodiversitat de Canning-Montreal i que cerca protegir el 30% dels ecosistemes a 2030.
Sí que això està molt lligat al tractat d'Altamar, no? També hi tenim ombres en aquest terreny.
Sí, efectivament, tenim, per exemple, la desprotecció del llop a Europa, que en cas d'Espanya ha arribat per la porta del darrere a través d'una esmena a la llei de desaprofitament alimentari i suposarà que es permeti la seva caça per sobre del riu Duero. D'altra banda, tenim una altra qüestió, la dels esculls de corall, que han arribat al seu límit, es troben a punt de superar un punt de no retorn que els portaria a la pràctica desaparició de la Terra.
Un altre límit planetari que hem traspassat. Alguna fita positiva per deixar-nos bon regust de boca?
Podem prendre un parell d'exemples amb les sentències històriques del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que reconeixia que les autoritats van fallar en protegir drets fonamentals davant la contaminació d'un embassament, o els dictàmens, com el de l'Acord Internacional de Justícia, que va declarar el canvi climàtic és un risc universal existencial i que els estats tenen el deure de prevenir-lo. També hem de celebrar algunes victòries a la lluita social mediambiental, com per exemple contra els projectes de l'ampliació del Museu Guggenheim a Bilbao, a la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai, del qual els promotors finalment han decidit desistir després de llargs mesos de protestes. I a més també, d'una altra banda, la macroplanta de cel·lulosa soluble i Liocel, que promouen la portuguesa Altri i l'espanyola Esmàrtia, a Palas de Rei, a la província de Lugo, que encara està en stand-by, que continua sobre la taula, però no ha aconseguit el finançament públic que reclamava i, a més, també ha quedat fora de la planificació de la xarxa elèctrica de la zona.
Bé, idò, tanquem aquest resum de 2025.
Amb el capítol luctuós, per destacar en aquest 2025, ens ha deixat dues figures fonamentals en la lluita per protegir el planeta, la de Jane Goodall, la vam comentar també aquí al Nautilus, pionera en l'estudi dels grans primats, i que també, a la seva darrera etapa, va buscar donar una mica d'esperança a la humanitat, i també ens va deixar enguany, l'any passat, el 2025, el Papa Francesc, ferm defensor de la necessitat de cuidar la casa comuna, la Terra, el planeta.
Molt bé, idò, aquí ho deixem. Gràcies, Dani. I m'anam amb Always the Sun, de Stranglers. Aquest any ja han anunciat que baixarà probablement el preu de la llum gràcies a l'augment de les energies renovables, com la solar, que mos acaba de comentar en Dani. En Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, en Dani Manau, en jo, al Pont de Comandament, tornant després de Reis. Portau-vos bé i cuidau el planeta.
get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? They do things by heart.